Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. El Tribunal Suprem manté els indults per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'alt tribunal no ha admès a tràmit els recursos que hi havien presentat en contra Vox i Ciutadans. La sala encara no ha decidit sobre el recurs que també va interposar-hi el Partit Popular. L'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, considera lògica aquesta decisió i entén que els altres recursos presentats tampoc no prosperaran. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Els magistrats de la sala contenciosa del Suprem argumenten falta de legitimació de Vox i Ciutadans per admetre els seus recursos. La decisió suposa un aval als indults del govern espanyol i obre la porta a que la resta de recursos presentats també acabin caient. L'advocat de Jordi Sánchez assegura que era la decisió que esperaven. Jordi Pina, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
No tenim a punt aquestes declaracions. En tot cas, al Catalunya Migdia, a partir de les dues, recuperarem aquesta opinió de Jordi Pina, assegurant que la decisió d'avui del Suprem és la lògica i espera que els altres recursos que encara estan pendents de ser estudiats seguiran la mateixa lògica i la mateixa línia i, per tant, tampoc no seran admesos i els indults quedaran com estan. Veurem si es confirma o no a les dues més informacions. Més notícies amb Sara Riera.
A aquesta hora es fa l'última prova del sistema d'alertes al mòbil a l'Hospitalet i al Baix Llobregat. És el quart simulacre que es fa aquest matí. Segons el Departament d'Interior, la valoració és bona perquè han sonat prop del 90% dels dispositius de la zona. Anem cap a Mercabarna per saber com ha anat aquí. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs som aquí entre toros, mecànics, carretons, camions i treballadors atrafegats i altres que ja dinen a la zona de restaurants de Mercabarna, però no hem sentit de moment cap alarma al nostre voltant. No sé si és pel soroll ambiental que hi ha, però el nostre telèfon tampoc s'ha disparat ara per ara. I recordem que aquí al Baix Llobregat i a l'Hospitalet es posa punt i final en aquesta jornada de simulacre de protecció civil on més de 2 milions de persones, també dels Vallesos, del Maresme i del Barcelonès Nord, han rebut durant tot el dia d'avui aquest avís. David Àngela, Catalunya Ràdio, Mercabarna.
Amb l'objectiu que el català guanyi presència al món digital, el govern i GSMA, l'organitzadora del Mobile World Congress, han signat un acord per la promoció de la nostra llengua a través del projecte AINA. Segons el conseller d'Empresa, Roger Torrent, es tracta que tots els operadors del sector tinguin eines per fer servir el català.
Oferir instruments a tot l'ecosistema, per tant, al mercat digital, perquè tingui les oportunitats de fer present el català tant com la resta de llengües.
El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha posat en valor la funció de la tecnologia en l'àmbit de la llengua. Aquest projecte AINA està obert a la incorporació d'altres llengües d'arreu del món que, com el català, estan en desavantatge respecte als idiomes globals.
A Líbia continua la recerca de cossos pel pas del cicló Daniel, el balanç provisional del qual continua sent d'almenys 6.000 morts i 10.000 desapareguts. Els aiguats van devastar la ciutat de Derna, a l'est del país, per la ruptura de dues preses que ho van arrasar tot el seu pas. Les autoritats reclamen bosses per cadàvers perquè els cossos estan coberts amb llençols i mantes. La ruptura d'aquestes preses va agafar tothom per sorpresa i es van portar famílies senceres.
El llibre Nada que decir, de Sílvia Hidalgo, s'endú el Premi Tusquets Editors de Novel·la 2023. L'autora sevillana ha guanyat la 19a edició dels guardons amb el retrat psicològic d'una dona que afronta la crisi dels 40 amb ansietat per l'èxit social, el ritme frenètic de la vida moderna i un grapat de contradiccions. L'obra ha estat seleccionada entre els gairebé 700 manuscrits presentats i el premi té una dotació econòmica de 18.000 euros, a més de la publicació del llibre a partir de l'octubre. Hidalgo ha descrit així la novel·la guanyadora.
Nace de unos impulsos muy carnales, muy de piel, de sentimientos que normalmente no intentamos no abrazar, el despecho, el deseo de venganza, la ira, el enfado.
Nada que decir es la tercera novela de la escritora andaluza después de Dejarse flequillo y Yo mentira. Els esports a Montserraia.
Les futbolistes estan satisfetes amb l'acord del conveni laboral que ha permès desconvocar la vaga a la Lliga Femenina de Futbol. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Queca Vega, del sindicat AFE.
Sí, yo creo que sí. Esas son las sensaciones que te podemos transmitir. Después de tantas reuniones que hemos tenido y las últimas muy intensas en el SIMA, pues por fin podemos decir que hemos llegado a un acuerdo y se va a desconvocar la huelga cosa que querían ya los futbolistas.
Per tant, la segona jornada de la Lliga F començarà demà. És un acord que estableix un salari mínim de 21.000 euros per aquesta temporada i que arribarà a ser de 23.500 d'aquí 3 anys, salari que es pot incrementar en funció dels ingressos publicitaris. Mentrestant, al Parlament Europeu, els grups polítics han fet una condemna unànime pel petó no consentit de Luis Rubiales a la futbolista Jenny Hermoso a l'últim Mundial de Futbol. Vox ha estat l'únic partit que no ho ha condemnat. I avui es presenta la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Vilanova i la Geltrú, Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. La 37a Copa Amèrica de Vela es disputa d'aquí a un any a Barcelona, però la seva preparació és llarga i l'acompanyen competicions de suport com la que tenim aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú. Els 6 equips competiran amb el mateix vaixell, la C40, divendres, dissabte i diumenge. Serà la primera vegada que mesurin forces mentre segueix la construcció dels vaixells de competició de l'any que ve. Aquesta tarda hi ha entrenaments i a les 7 de la tarda presentació oficial i amb el públic amb entrada de franc. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, Vilanova.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
A veure si pots fer el favor de seure, perquè clar...
Estava fent una cosa molt important, Roger.
Estaves fent un story Instagram?
Un story Instagram. Se n'han de fer, eh?
Ho podrem veure tots, això?
Ho podrem veure tots, això.
Molt bé. Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Caret, molt bon dia.
Bon dia.
Mira, ahir, al final del programa, vaig veure que m'havia enviat un WhatsApp l'Òscar Fernández, del Catalunya Migdia, i que acaba de fer ara el butlletí de les notícies.
Una de les veus més sexis de Catalunya. Espero que tothom estigui
d'acord. La veritat és que sí, la veritat és que sí. Òscar Fernández, 2 punts. Diu, com a malalt del futbol americà i l'NFL, vull expressar la meva indignació pel desconeixement de la figura de Travis Kelce, que heu mostrat amb la Laura Grau.
Òscar, no sabem ni què és l'NFL.
Llavors, jo vaig parlar amb l'Òscar per WhatsApp i li vaig dir que en moments on vegi que anem molt fluixos de temes esportius o de temes d'actualitat, que se senti amb la llibertat total d'entrar a l'estudi i guiar-nos.
Ens hem d'ajudar uns a altres.
Sí, hem de fer sinergies i vull dir molt a favor. Des d'aquí una abraçada a l'Òscar a partir de les 2 del Catalunya Migdia, que va molt bé tot.
Estic
tornant a casa.
Estic molt enganxada, sí.
Perquè amb mitjoreta llavors fan esports. Però la primera mitja hora, 35-40 minuts, et posa el dia d'una manera que dius, bueno, ja puc tancar la ràdio.
I perdona, saps que està molt bé? Els butlletins, que jo crec que molta gent que no està acostumada a escoltar la ràdio però que ens recuperen podcast a Spotify o a la carta està descobrint que, clar, quan posa play primer hi ha uns quants minuts on hi ha la gent d'informatius fent el butlletí on t'expliquen una mica què ha estat passant, no? Que l'altre dia la meva germana li dic, què tal, com estàs sentint el programa? I diu, tia, m'encanta això que feu de posar al principi una mica d'informatius.
Com una cosa nova, eh?
Sí, quasi, clar.
Ella ha descobert el butlletí de
totalment.
Les notícies.
No, doncs així realment... és com va la ràdio normalment, carinyo.
Un clàssic els butlletins. Va, anem per feina.
Hola, soy Ana Castillo.
Hola, yo soy Álvaro Mel.
Voy a contar una cosa de Álvaro. Creo que Álvaro va por épocas. Yo cuando le conocí comía cevichos.
És l'actriu catalana Ana Castillo, que ha estat la protagonista d'una de les sèries més vistes d'aquest estiu a Netflix, Un cuento perfecto. A la sèrie s'enamora del protagonista masculí, interpretat per l'Álvaro Mel. I ara s'ha fet oficial que també s'han fet parella a la vida real.
A veure, fa molts mesos, jo diria que fins i tot ja fa un parell de mesos, que sona de dir, ai, que estaran junts, que creiem que han començat. S'havia vist, s'havia llegit, moltes revistes se n'havien fet ressò, TikTok anava ple. Però és veritat que no havíem vist cap prova. Vull dir que era clar. Com, ah, sí, s'han fet novis a la vida real. Zero proves. Per això tampoc ho havíem explicat al programa. Però ara, per primera vegada, es veu que van anar a una festa aniversari, perquè de fet era l'aniversari de l'Álvaro Mel, i un dels convidats va gravar un instastory d'aquests d'ambient, que feu molt els millennials, amb una mica de filtro, saps?
Sí,
avui aniversari de roba Álvaro Mel.
Ai, i es veu una imatge.
I en el vídeo, els més curiosos han pogut detectar una escena en què l'Álvaro Mel li fa un petó a la... De fet, més aviat, l'Anna Castillo li fa un petó a l'Álvaro Mel, que és la imatge que necessitàvem, la imatge definitiva per confirmar que, evidentment, aquests dos tenen rotllo. Ja havíem dit, quan eren només rumors, que ja anaven pel carrer morrejant-se i que no tenien cap vergonya. A veure què tal si ho
expliquen
a Instagram.
Estem parlant de petó a la boca, eh? Una mica de morreig festiu.
Morreig molt festiu.
Festiu nocturn.
Festiu nocturn.
Que determina que aquí sí. Hi ha una relació.
Això vol dir que l'Anna Castillo ho ha deixat amb la seva nòvia, amb qui portava gairebé 10 anys i amb qui volia ser mare. Bueno, ho seguirem de prop.
La tindrem aviat pel programa? Seria possible?
Jo crec que serà possible. Ara, ens atrevirem a parlar d'aquest tema?
Aquesta sí, home, hem de parlar. Hem de parlar d'aquest tema. I'm singing in the rain. L'Àngel Llàcer ha estat un dels protagonistes de les últimes hores per unes declaracions sobre el català i el teatre amb la Gemma Nierga a la 2.
Que no aixequeu grans espectacles en català.
Perquè és impossible.
I és un argument pressupostari.
Sí, no, no, absolutament.
Econòmic.
Bueno, a veure, en aquest tipus d'espectacle. Sí. Vull dir que l'espectacle musical més vist dels últims 10 anys a Catalunya està produït per mi... Sí. I es diu El petit príncep.
Sí.
Saps què vull dir? I a més, jo faig coses en català, vull dir que jo soc català i la meva llengua és el català, vull dir, amb això no tinc cap problema. Però aquests grans...
Cap dels dos teniu problemes, Enric.
No, vaig entrevistar
el Poliorama, estaves fent...
Sí, bueno, hem fet pares normals...
Aquesta és la conversa que estaven tenint, va sortir el tema de la llengua, de que sigui en castellà, que sigui en català al teatre, i no tothom està d'acord amb el que ha explicat l'Àngel.
Et diré que cap sorpresa, eh? Vull dir que l'Àngel Llàcer sempre ha fet aquest paper de català, castellà, és igual, cap consciència lingüística, ell és així, sempre ho ha defensat. De totes les reaccions que ha despertat, perquè déu-n'hi-do, la gent ho està comentant moltíssim...
Jo ell crec... va venir a dir que si ho fessin en català aniria molta menys gent al teatre, en aquestes declaracions.
Que per mi sempre serà un argument una mica pobre, perquè llavors ja, per regla de tres, fes un anglès, fes un xinès... Vull dir... Però bé, també cadascú té la seva manera de veure-ho. Per mi seria imprescindible que ho fessin tot en català, però cadascú veu les coses diferent. L'Arnau Tordera, que també és una veu molt important dins del teatre català, també pensa que s'hauria de poder fer en català i, de fet, ha fet tot un tuit, un fil a Twitter d'aquests que li agrada també fer ell, perquè ell també fot unes turres...
Sí, és molt de teclejar, molta estona i molt fort.
Diu, com ja és habitual, l'estimat arroba Àngel Llàcer justifica la seva manca de coratge i compromís amb la llengua catalana i la del Manu Guix, Enric Cambrai i, sobretot, Jordi Celles, en una fal·làcia que, per repetida que sigui, mai no serà veritat. I fa això de 1 de 5, que vol dir que encara ens queden 5
tuits
de turra.
Bueno, que te'n queden 4 per anar fent.
Us ho podeu mirar si voleu saber quina és una altra opinió per de l'Àngel Llàcer sobre aquesta qüestió de la llengua. Una altra cosa que m'agradaria dir de l'Àngel, ja que estem en aquest... Ho ha deixat amb el seu nòvio.
Què dius? No estaven bé.
Després de 6 anys. No sé per què, però es veu que ell ho va dient molt a la lleugera, que està solter. Vull dir que...
Està en aquella etapa que t'encarregues d'anar-ho dient perquè ja estàs fart que la gent et demani per la teva parella. Llavors has de donar a conèixer doncs, que ja no estàs emparellat.
Poden ser dues coses. Si l'han deixat, es fa aquest exercici també com per anar-t'ho traient de sobre i dir, ja està, em trec aquest dolor. Quan has deixat tu, és perquè vols ja de seguida...
Entrar al mercat, no?
Exacte, que la gent sàpiga que estàs en venda.
Parlant de deixar-ho. Por si acaso nunca volvemos
a hablar y mi sol... Paula Gono, amiguis. ¿Cómo estás, Paula?
Superbien, superabrotadita, pero muy bien. Con nervios, pero muy contenta.
No sé com està ara, però la Paula Gono, una de les nostres persones preferides, torna a estar soltera. Per tant, Paula, benvinguda.
Sí, a més ens encanta la Paula Gono soltera. No? Vull dir, jo crec que és la nostra Paula preferida. Sobretot perquè ara, per exemple, estava amb l'Arnau Marín, que és un altre noi que es dedica a les xarxes, que també és català, i feia una mica de mandra perquè no ho havien confirmat, tampoc feien com gaire contingut de parella, i ara, pel que hem entès, veient els TikToks de l'Arnau, que són super de desamor i de tristesa absoluta, sense en cap moment fer referència a la Paula, entenem que ho han deixat.
I ha posat aquesta cançó de fons en el vídeo, que és la cançó que va fent Rau Alejandro per la Rosalia.
Dient crec que
hi ha un cor, també. No, realment està destrossat, pobre Arnau.
Que me drogaron. Sí, que gracias al MDMA hoy puedo tener un trabajo fijo casi seguro. También. Que de vez en cuando bebo. Puede ser. Que el mundo de la moda es estresante. Deberíais saberlo. Quiero decir, no soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo.
És la Belén Cuesta, actriu coneguda per Paquita Salas o La Casa de Papel, que ha fet públic que està embarassada, per tant, enhorabona.
Sí. Als 39 anys espera el seu primer bebè. Que mona, eh? I ho ha anunciat amb una foto a l'Instagram on deia aquesta nova forma d'amor em té amb els pantalons desapretats i el cor ple d'amor com mai. Ai, com la... No? Com un sospir d'amor. El més gros per mi és que fa només 2 dies estava presentant la seva nova pel·lícula, que és El Cuco, on justament fa de senyora embarassada. I llavors li preguntaven justament sobre la maternitat i sobre si tenia ganes de ser mare. Atenció, quina resposta va donar fa 2 dies només d'això.
Pues no lo sé, es algo que bueno, sí, quién sabe, algún día.
Sí. Viene, no lo descarta.
Claro, nunca se sabe.
Es barato, que tenga que decir el destino lo que tenga que decir.
Que diga el destino lo que tenga que decir, claro.
Sabes que además la...
Estava embarassadíssima ja, però encara no ho havia fet públic.
Les fotos que ha penjat em costa de calcular, però jo crec que està de més de bastant més de 3 mesos. Vull dir que ho sabia perfectament.
Per cert, que Ter Stegen, el porter del Barça, ha anunciat que tindrà un fill, un altre. Ha penjat una foto on es veu la panxa de la seva parella, la Daniela.
Una cutrada de foto, deixa'm dir-te.
En blanc i negre.
És al·lucinant allò dels futbolistes. Gent forrada, gent que té accés als millors fotògrafs, als millors estilistes, i són sempre horteres.
Perquè volen ser propers. A mi m'agrada que facin aquesta foto. És que és millennial, Ter Stegen. Aleshores,
prefereix una selfie com casual, que, perquè aquesta foto està massa produïda per
Clar,
ser natural.
Us heu d'imaginar un primer pla de la panxa de la Daniela, la seva parella, la mà de tots ells, és a dir, de la seva parella, d'en Ter Stegen, i també del seu fill, que té 4 anys. Llavors, en Ter Stegen ha posat "Our family is growing", i en Marc Bartra ha contestat de seguida i li diu "Congrats family" i una careta amb cors.
Molta careta amb cors entre els futbolistes.
Sí, molta estimació. Un quart de dues.
Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
Estar a Girona és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial per mi. Ahir, la meva germana Sofia i jo vam tenir la sort de conèixer el model d'innovació i creativitat...
Estem sentint la princesa Leonor en un discurs de ja fa 2 mesos. Va ser el lliurament dels Premis Princesa de Girona i parlant en català. S'ha de puntualitzar que diu que és a Girona, tot i que realment l'entrega es va fer a Caldes de Malavella. Pau Espark, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Però ara no volem parlar d'aquest discurs, sinó de l'etapa actual que està vivint la princesa Leonor, que a mi em té entre fascinat i horroritzat perquè està vivint aquesta noia, que és la formació militar que està fent en una acadèmia militar.
Sí, n'estàs molt pendent, eh? Des del principi, que això va començar a mitjans d'agost, la formació, i s'està seguint bastant.
Sou tan espanyols i m'agradaria deixar constància que aquí no he coincidit amb vosaltres
però
pel que fa el criteri editorial del programa.
Espera't, perquè hi ha moltes preguntes que li vull fer a en Pau sobre aquest tema, per això he dit, prepara'l, ens poses en context, i llavors et faré una pregunta molt concreta
i important.
Si la Leonor es plantés, d'alguna manera. Però bé, expliquem de moment què està fent.
Sí, ara és a Saragossa, on fa la formació. En principi està previst que dediqui els següents anys a l'acadèmia militar, perquè cada curs seria, doncs, a una de les acadèmies de l'exèrcit, la de terra, on és ara, la marina i la de l'aire.
Llavors, què és el que està cridant més l'atenció d'aquesta formació? Perquè se n'està parlant tant.
Bé, hi ha diverses hipòtesis de l'expectació que ha generat. La primera és que és la primera dona Borbó que rep la formació militar, perquè també és la primera dona que ocupa la línia de successió. Li hem preguntat, però, a un expert en monarquies i linatges, el catedràtic d'Història de la Universitat de Barcelona, Àngel Casas. Ell enumera diversos motius.
Juga el factor de que és una dona i una mica a veure com se'n sortirà. També el factor, crec, que la gent ara té una familiaritat amb el tema militar molt menor que quan es feia el servei militar, i això també fa que tingui potser un punt més exòtic del que hagués tingut en un altre moment. I en tercer lloc, és clar que la imatge pública de la monarquia ara no té res a veure amb la que tenia a finals dels anys 80.
Jo tinc la sensació que la gent ho viu una mica com una sèrie, a vegades, el que passa a la família reial.
Bé, i també això, no?, que el 2001 va ser l'últim any del servei militar obligatori de la mili, i tot plegat doncs ha coincidit en... A més, i ara ho comentarem també, s'estan distribuint imatges, vídeos de com és aquesta formació. El que també li hem plantejat a l'Àngel és si aquesta acadèmia militar dels successors de la corona és habitual en altres països d'Europa. I el que tampoc s'està comentant gaire és qui va dissenyar el pla que està seguint a Leonor.
Potser la diferència és que en el cas espanyol aquesta formació militar és més intensa i més llarga que en altres països. És a dir, el cas de Noruega o de Suècia, per posar un parell d'exemples, sí que es fa una certa formació militar, però vaja, no és com el cas espanyol. De fet, el pla que està seguint la princesa Leonor és més o menys el que va seguir el seu avi, Juan Carlos, i aquest pla el va dissenyar Franco.
Encara s'arrossega del franquisme.
Sorpresa,
Aquí la cortesia.
És la classe de la Leonor, els que canten?
Fa por, de moment, sí. Això. A mi em fa por real.
Són els càntics d'allò, quan entrenen, i, a més, uns versos de Calderón de la Barca.
Molt bé. Mira, que bé.
Molt bé. El digital Monarquia Confidencial ha publicat aquesta setmana que en un moment de l'entrenament militar de la princesa Leonor a Saragossa es va sentir el crit de «Borbó, estàs morta». A banda d'això, també s'està dient que alguns dels candidats que van començar la formació amb ella, és a dir, els seus companys de curs, estan començant a renunciar perquè les proves es veu que són duríssimes i això no ho aguanta tothom.
Sí, a veure, Monarquia Confidencial és un diari digital que forma part del grup Confidencial Digital i que ven que està especialitzat en la corona i ells citen fonts de l'acadèmia per explicar aquesta escena que diuen que es va viure en un entrenament en què uns s'enfrontaven a uns altres i Leonor hauria quedat al descobert.
Per tant,
això
jugaven, entrenaven a la guerra, per dir-ho.
Estaven simulant, exacte, una situació de conflicte i entenem que ella no es va col·locar bé i d'aquí el comentari que quedava morta en la posició que ocupava. També, a més, des del compte oficial de X, de Twitter, del Comandament d'Ensinistrament i Doctrina de l'Exèrcit, es comparteixen aquestes imatges i vídeos que dèiem en què es pot seguir la formació que rep Leonor i fins i tot comprovar aquests càntics que fan amb els companys mentre entrenen. Per tant, vol ser menys opac, però l'Àngel explica que tot el que veiem està molt preparat.
Vaja. Explicant que si fa exercici físic, que si fa exàmens, que si... però en realitat no estem veient res. És a dir, unes quantes fotos, algun rumor que salta, el que publica el propi exèrcit, però és un, jo crec que és bàsicament un exercici de propaganda al servei de la monarquia.
Està tot molt controlat, hi ha un CM de la Casa Reial o de l'Exèrcit que deuen parlar a veure què es publica i què es deixa de publicar.
Segur que es supervisa.
No hem vist, no, selfies de la Leonor allà amb les lliteres del campament.
No, això tot no és molt formal.
Jo la veig molt infeliç, aquesta nena.
És que
em
això és el que a mi em preocupa, per dir-ho d'alguna manera, de si ella, a veure, per començar, rep el mateix tractament que la resta de companys o té un tractament a favor?
Representa que sí, que hauria de rebre el mateix tractament, perquè a més la formació la fa amb altres candidats, tot i que l'Àngel està convençut que no passaria res si Leonor al final no supera les proves com pertocaria.
Ella no estarà sotmesa a aprovar o suspendre l'examen, per entendre'ns. Ara es diu, no, és que suspèn o... No, no, ella, això ho aprovarà tot i sense cap mena de problema. Això és formació militar, però bueno, diguem-ho així, més un curs d'ampliació o un curs d'estiu que no pas un curs reglat.
Mare meva.
Un curs d'estiu, eh?
Un tràmit, jo diria, al final, no?, per complir amb el que teòricament es necessita.
Escolta'm.
Ja ho tenia amigues, aquesta nena?
Allà.
A algun lloc.
No ho sé, és que a mi, clar, segurament ha crescut en una bombolla i no sé fins a quin punt té un cercle d'amistats gaire gran. Llavors, Pau, imaginem que un dia al vespre arriba a casa, bueno, no, al palau, i diu, papa, mama, jo no vull ser reina. I això és el que
com
ens hem plantejat.
Com molt de princesa Disney, que sí. Això al Roger li encanta imaginar-se que la Leonor serà de sobte superrebel i dirà no!
Clar, imagina't que a l'acadèmia doncs, no s'ho passa bé, no li agrada i veu que no vol ser reina i que vol ser una persona...
metgessa.
Normal, entre cometes.
Doncs, un expert com l'Àngel Casals veu molt difícil, per no dir impossible, que pugui passar aquesta renúncia.
Si fos veritat que té tants problemes, s'inventarien una qüestió de salut o una cosa així i l'envierien cap a casa, però jo crec que mai sentirem ni veurem dir que la princesa d'Astúries es nega a fer formació militar, perquè això seria, diguem-ho així, posar en crisi tota la legitimitat de l'aparell monàrquic.
Per tant, ens està dient que potser no la deixarien triar o que d'alguna manera no ens arribaria que no vol ser reina.
Sobretot de cara en fora, entenc, no? Per una qüestió de mantenir la imatge de la monarquia. És que quan has vist The Crown, que va sobre la monarquia anglesa, per mi és tot el mateix.
Correcte, és que al final són això, els sistemes iguals, però en països diferents, amb, òbviament, les seves particularitats, però igualment, si passés aquest extrem d'abandono l'acadèmia militar, no vull ser reina, hi ha una persona que és qui ocupa la segona posició en la línia de successió, que és la germana de Leonor, la infanta Sofia, de
per
manera
tant, no,
que...
No haurien pas de patir. Vull dir, gairebé seria bona imatge i tot, dir, mira, escolta'm, aquí hi ha llibertat per si vols o no vols ser reina.
Sí, però fixa't que l'Àngel també diu que això implicaria que comencés a trontollar l'aparell monàrquic i segurament que s'obrís el debat, doncs, si cal revisar aquesta descendència i successió.
Llavors, ja per acabar, comentar que a part de la formació militar que està rebent, Aquestes últimes setmanes també es parla de Leonor perquè a l'octubre farà 18 anys i haurà de jurar la Constitució.
Sí, que és un acte simbòlic, a més no està clar com serà perquè probablement encara s'haurà de constituir el nou govern espanyol, però li hem demanat a l'Àngel què suposarà que la princesa Leonor sigui major d'edat.
Una de les coses en què s'hauria de notar això és en una major presència pública de la princesa. És a dir, hauria de començar a assumir algunes de les tasques de representació que el seu pare va assumir en el seu moment quan va fer els 18 anys.
A veure si és així, i per tant veiem més a Leonor, però vaja...
T'agradaria a tu, Pau?
El què?
Veure més la Leonor. No, plan... Ostres, ara ha sonat molt marrant,
no, no,
això.
No, no, dic a veure.
No, em referia com de si de sobte t'interessa moltíssim aquesta narrativa, saps? I tens com ganes de veure com actua i com...
A mi,
com serveix.
Sincerament, no em fascina tant, en general, el tema monàrquic i encara menys la formació, que sé que d'altres sí que l'estan seguint bastant.
Ei,
i n'estan pendents.
Ho hem fet només pel Roger Carandell. Cada dia fem un tema només perquè al Roger li fa il·lusió i la resta estem tots en contra.
Fa lletra de nena petita. Va sortir fa unes quantes setmanes a Twitter que deien que fa lletra de nena petita.
Era idèntica a la meva lletra.
I és la mateixa lletra que fa la Juliana. Llavors, m'agradaria que busquéssim com escriu la Leonor i que tu escrivissis el mateix que es va publicar, el mateix text de la Leonor escrit per la Juliana. I ho penjarem al Twitter i compararem, perquè realment feu la mateixa lletra.
Però perdona'm una cosa, qui fa bona lletra? Vull dir, amb quina superioritat moral dius que la Leonor té lletra de nena petita? Quan vosaltres segurament apunteu una nota pel vostre company de pis i ningú la sap llegir perquè sou mig analfabets.
Jo crec que el tema és que fa lletra lligada i molt petitona i a vegades relacionem
mono,
la lletra
mono.
Lligada amb la lletra que es fa a l'escola. A mi em sembla bé. Em sembla
podem
correcte.
Fer la prova aquesta de cal·ligrafia, però per acabar us volia comentar un altre tema, que és que no s'ha canviat la línia de successió de la monarquia espanyola, tot i que es va dir que es faria. És a dir, si ara hi hagués un fill home en la descendència, passaria automàticament a ser l'hereu. Que, a més, l'Àngel Casals ens ha recordat d'on ve que l'hereu sigui un home.
Sempre s'ha dit que no han tingut un tercer fill per evitar el risc, perquè fa molta por obrir qualsevol debat sobre la monarquia. I més, en aquest cas, perquè, clar, perquè llavors has d'explicar per què no es va fer la Constitució del 78. I la Constitució del 78 es va fer, bàsicament, per impedir que Helena fos reina.
Es veu que es dubtava de les capacitats d'Helena de Borbó i per això es va preferir que fos Felip el successor.
Bueno,
estem un doncs, poc connectats, com estàs notant.
Sí, no. Estava pensant què implicava això i realment implica molta cosa.
Orientat, si us interessa la qüestió de la monarquia, escriviu-nos, si us plau. Necessitem el vostre feedback. Esteu al meu equip, no us interessa gens, o sou com el Roger que de sobte és el vostre equip preferit?
N'he parlat avui, perquè a mi m'interessava
no,
veure
potser...
si podia plegar.
Però Roger, que potser et juga a favor, potser de sobte està tothom superinteressat
no,
en la monarquia i hem de seguir-ho
seguint. Ja t'ho dic ara, tampoc.
I perquè, a més, tenim un tema col·lateral justament amb el que ara parlàvem d'Helena.
Pues resulta que parece que el rey de Juan Carlos, o sea, Froilán, y Daniel Sancho, conocido como el descuartizador de Tailandia, se
no
siguen...
No sabía que lo llamaban así.
Solo acabo de decirlo.
Ah, vale.
Se siguen en redes.
Se seguían en... De esto se ha hablado muy poco y a mí me llamó mucho la atención. Cuando ocurre lo de Daniel Sancho, claro...
Ara que mencionàvem l'Helena, el seu fill, en Froilán, ha sigut notícia les últimes hores perquè se l'ha relacionat amb Daniel Sancho, que és a la presó, recordem-ho, a Tailàndia des d'aquest estiu, perquè se la va tenir per l'assassinat i l'esquarterament d'un home. Llavors, clar, ha sorprès a tothom aquesta relació de Froilán i el Daniel.
Sí, perquè és un crim molt mediàtic que va passar a l'agost i ara sentim que l'Àngels Barceló a la SER aquesta setmana estaven comentant el cas i deien que havia passat desapercebut, certament, el vincle entre el presumpte assassí i Froilán, bàsicament... És una relació que s'ha confirmat amb el fet que tots dos se seguien a les xarxes socials. Es veu que també tenen amics en comú i que la parella de Sancho, exparella ja, i Froilán eren bastant amics, però quan es va saber el crim de Tailàndia, doncs Froilán va deixar de seguir-lo, a Daniel Sancho, a les xarxes. Però arran d'aquest comentari, la relació d'ells dos s'ha tornat bastant viral a TikTok.
Esto es muy fuerte. Daniel Sancho, el presunto asesino de Tailandia, le pidió ayuda a Froilán para que le ayudase después de haber cometido el crimen. Y es que Daniel y Froilán se conocían porque tenían un montón de amigos.
Clar, escolta'm, aquí es diuen coses molt més grosses que no pas que se seguien, sinó que li va demanar ajuda.
Sí,
què faríeu vosaltres? Perquè a més no som tan amics, com, vull dir, no és com si et truqués jo. Saps? Realment és com si un amic teu em truqués a mi perquè jo l'ajudés perquè ha matat algú.
També
em sembla
posar-te
en un compromís.
No sé si ens hem de creure aquest tall de TikTok.
Jo m'ho crec tot.
Si està de... Bueno, si anem. No sé si està demostrat que li va demanar ajuda.
El que tindria sentit en aquest cas és que És cert que diplomàticament, doncs, Froilà pot tenir accés a la Casa Reial i potser ajudar, perquè recordem que aquí, en funció de com acabi el cas, la sentència, potser pot demanar, doncs, que se l'extraditi i complir la pena de presó aquí, en lloc de Tailàndia. Però, vaja, tampoc es tenen més detalls de si realment va existir alguna cooperació per part de Froilà.
Mig minut i dos quarts de dues. Farem una pausa. Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I de seguida us expliquem tots els detalls de l'acte que es va fer ahir a la tarda al Parlament de Catalunya amb tota la plantilla del Barça femení i una actuació que no sé si va ser sorpresa o no dels tiets i que va incomodar algunes persones.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Quins cracs aquests de Sud Renovables.
Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet
i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Aquesta Catalunya Ràdio és més que
res. 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat del que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
Comença el partit a la TTT.
Notícia d'última hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny, perquè el futur ens espera.
Torrons Vicenç i Magdalenes La Granja. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu... Comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Que no surti d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sobre taula. Temps que hom resta a taula després de menjar.
Trec unes pastetes o què? Algú vol més cafè? Infusió? Un digestiu? Que bé, si està fent la sobretaula, oi?
Les teves sobretaules de confiança a la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta'm, per què fer una sobretaula d'una hora si la pots fer de tres? I encara em sembla poc. Tenim el rebost més ple que mai. No ens ho acabarem, això. Mira, arriba més gent. Vaig obrir-los la porta. Com bé serem, més riurem.
La tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Que bé que s'hi està fent la sobretaula.
Amb Elisenda de Carot.
Que bé que s'hi està la tarda.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Josep Xurtó and The Congo Sound recuperen l'Italo dels 80. Si el mantra de que tot torna és més vell que el anar a peu, doncs per alguna cosa deu ser, oi? Als 80s i als 90s l'Italo Disco rebentava les pistes de ball i la fórmula la refinen ara en Josep Xurtó i Congo Sound. Elegància i remenament de malucs amb equivalència que formarà part del seu disc de debut, Ocells com tu.
Som equivalents. Som reflexius.
cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Moltes ni ens ho imaginàvem. Tampoc ens pensàvem jugar en un Spotify Camp Nou ple. Ni que trencaríem rècords d'assistència dues vegades. Ni que guanyaríem el que hem guanyat com ho hem guanyat. Per acabar...
És la veu de l'Alexia Putellas, ahir a la tarda al Parlament de Catalunya. La capitana del Barça femení va aprofitar l'acte d'entrega de la medalla d'honor per fer un discurs d'uns 5 minuts que va arrencar aplaudiments en més d'una ocasió.
I aquí, si em permeteu la llicència, aprofitant on som i aquí tenim escoltant, m'agradaria reivindicar més suport a l'esport femení. Més i millors instal·lacions, més camps i més inversió des de la base.
L'Alexia, que va aprofitar per fer algunes reivindicacions als membres del govern que seguien l'acte des de primera fila, va parlar també del cas Rubiales.
Perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies, ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos. Necessitem... Necessitem de consens, valor i lideratge per part de les institucions, sisplau.
Aquests van ser una mica els grans titulars de la capitana del Barça. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
No sé si has pogut veure el discurs i també una de les actuacions que hi van haver.
Sí, ho he anat seguint, Ha estat un acte curiós. S'ha de dir que què bé que parla l'Alexia quan s'ho proposa, eh?
Sí. Tu, Juliana, ho has mirat?
Proposa,
ha sota el micro.
Perdoneu, sobretot quan s'ho proposa. Sí, és d'aquestes que si no li dona la gana no diu ni mu.
O quan li proposen, eh?
A veure, la medalla d'honor, per qui no ho sàpiga, es va fer entrega ahir a les jugadores i és una de les màximes distincions del país i la proposa, que jo no ho sabia això, la mateixa presidenta del Parlament, que en aquest cas és l'Anna R, i els hi ha donat per la seva tasca de visibilització de l'esport femení, així com pel seu rol com a referents juvenils. Aleshores, coses concretes i detalls perquè us feu una mica la idea de com va anar aquest acte. Us heu d'imaginar l'Alexia en un faristol, ho portava escrit en un paper, per tant, aquí estem molt a favor de portar-s'ho escrit.
No cal improvisar aquestes coses.
No et deixa res i dius tot el que vols, ho va fer molt bé.
Home, i que suposo que li havien escrit algunes... Vull dir que va haver-hi tot un equip assessorant el que havia de dir perquè
suposo,
no es deixen res, perquè
tant,
parles perfecte. Vull dir que,
sí,
no,
sí, sí, sí,
que és futbolista, la seva feina no és fer discursos.
Llavors, ella davant del faristol i estava acompanyada per tota la plantilla al darrere i totes anaven vestides amb americana i pantalons blau marí, camisa blanca i bambes blanques.
Molt bé aquesta anàlisi de look.
Vull dir, elegància, jo dic, no hi pot haver cosa més elegant que quan van vestides aquestes
sí,
noies.
Sí, però jo no acabo d'entendre per què havien d'anar totes iguals. Vull dir, semblava una mica col·legi pijo de la zona alta de Barcelona. Totes
però
iguals.
Quan
però
quan van a jugar, festa, van vestides sempre igual, eh? I vull dir que aquesta manera de vestir jo l'he vist en més d'una ocasió quan viatgen.
I saps per què ho deuen fer? Perquè si estan rebent totes un premi com a equip, no destaqui més una que les altres, no
bé.
Es parli dels looks, sigui com una cosa... Realment els mateixos motius pels quals a moltes escoles es va amb uniforme.
T'ho compro.
El que sí que ho van deixar a lliure elecció, la meva manera d'entendre, és la part de baix del pantaló, que moltes d'elles la portaven com doblada, ensenyant una mica de turmell, i d'altres pantaló fins a baix. Sabeu, no?, la moda aquesta?
Sí, sí.
A favor o en contra?
A favor del pantaló fins a baix, i molt en contra d'ensenyar turmell. A mi m'agrada ensenyar turmell, però no acabo d'entendre per què van d'uniforme en tots els sentits, menys en aquest. Vull dir, noies, ara no la caguem per un detall tan ridícul.
Al Roger també li agrada molt ensenyar turmell.
És molt de millennial, penso,
molt.
Ensenyar turmell.
És marca de la casa, millennial.
Ho entens com una cosa molt moderna, quan ja segurament està deixant de ser moderna.
No, i en perdó, és de gent baixeta, també, eh? Perquè a mi un pantaló llarg fins al final no em queda bé. Al revés, Laura, un pantaló que t'arriba fins a, que t'ensenya turmell fa sensació de cama molt més curteta. Com més llarg és el pantaló, molt millor. És veritat, com més de tirual i més llarg fins al final de
però és que llavors em va
més efecte de cama llarga. Em va llarg del tot i no me'ls sé escurçar. Perdó,
mira, ja ho mirarem.
No passa res.
Ja ho mirarem.
Us agraden els pantalons on es veu el turmell, ho heu d'acceptar.
Sí,
però ho excuso.
Sí, sí, sí. Llavors, l'acte va tenir un moment una mica madness que jo crec que sobre paper, des del despatx de protocol en el seu dia, segur que va semblar una boníssima idea, però llavors passa que les coses del paper, quan les portes a la vida real, a vegades no acaben de funcionar tal com havies pensat. Van aparèixer els tiets.
Fins aquí tot bé.
Així es materialitzava la sorpresa que el Parlament havia preparat per les jugadores.
ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un cot i
ben... Us heu d'imaginar l'aparició estel·lar dels tiets que entren per un costat de l'auditori. Tothom està una mica incòmode, es noten les cares de la gent.
Molt incòmode,
la gent no sap com ha de reaccionar, i en Xavier, un dels tiets, fa un intent de deixar el micro a una jugadora perquè canti a l'inici de la cançó, fet que encara crea més confusió i que porta en Xavier a fer marxa enrere, a recollir cable i a seguir cantant ell mateix.
A mi això em genera una tendresa que m'agradaria abraçar-lo. Xavier Coca, des d'aquí una forta abraçada per aquest intent de trencar el gel que
però
et va sortir
fa molt
fatal.
Bé, molt natural, eh?
Tenien un paper molt complicat, jo
molt
crec.
Delicat.
Al mateix temps, m'estranya que realment no s'il·lusionessin les jugadores, perquè se suposa que ha estat la gran cançó de tota la temporada, que ha sonat tant al vestidor, que
és
són tan
cançó.
Fans dels tiets. Dic, home, tia, com a mínim fes veure que t'importa.
A veure, sí que hi ha un punt d'il·lusió, sobretot al principi, perquè les jugadores comencen a aplaudir al ritme de la cançó, però deixen de fer-ho perquè jo m'imagino que està com un estaquirot de 3 minuts aplaudint, se't fa una mica estrany i deixes de fer-ho. Malgrat tot, si mireu bé el vídeo, seguim sentint aplaudiments, que són uns aplaudiments que van a destemps i provenen dels membres del govern asseguts a les primeres files, que ells sí que aplaudeixen tota l'estona.
I això sí que ja és terrible, eh? El paperàs que fan.
Però la cosa no acaba aquí, perquè els tiets, quan veuen que la cosa no acaba de funcionar, es dirigeixen a les autoritats i els proposen posar del revés l'auditori.
Bueno, crec que arriba ara aquell moment on tothom aixeca el cul de la cadira. Anem a fer
una
això.
Sardaneta, va.
Una mica menys protocolari i una mica més salsero. Així que, bueno, moltíssimes felicitats, que sou les millors. I anem a gaudir això junts i juntes, no? Vinga, va, som-hi, adéu! No em vull saber.
Aquí sí que tothom s'aixeca.
Clar, perquè els han
tota
obligat.
Tota la comitiva, tots els polítics. S'ha de dir que la més entregada és la presidenta del Parlament, l'Anna R.
Que tot som... devia ser decidit per ella.
Exacte.
Jo crec que ella va voler premiar les jugadores per així tenir una excusa, perquè vinguessin
els tiets
i conèixer-los. I veure'ls de prop, perquè aquest any tots els bolos que han fet els tiets, que són molts, costava molt de veure'ls bé, perquè hi havia una gentassa que costava molt tenir-los a prop. Jo crec que era
l'excusa. I l'Anna R. va dir, escolta'm, els muntem això i així els tindré de prop. Ella està molt feliç a primera fila i aplaudint al ritme del coti per coti.
Meravellós.
I això, que no sé si ha sigut decisió de l'Anna R. o de qui ha sigut la decisió, ha generat una mica de polèmica a xarxes socials, perquè hi ha molta gent que no ha entès per què els tiets han anat en aquest acte del Barça femení, quan hi ha moltes artistes, dones, pioneres del país, que ho fan fantàstic. Noies, una mica de context, jo també sóc de fer el tuit ràpid, tinc la metxa curta, però crec que necessitem a vegades entrar en context, i és que és la cançó del vestidor del Barça, que elles havien publicat tantes vegades, i que no és per cap altre motiu que no sigui aquest, m'imagino que han portat els tiets.
Perdona, imagina't, si aquesta és la cançó del vestidor i reaccionen amb aquesta desgana,
imagina't si portes un grup que no coneixen de res.
Imagina't. Pobres. És que es desmaien. Crec que el que els hi passa és que no estan acostumats, que no volen ser les protagonistes realment, saps? I clar, no volen fer el show ni ballar. I que també al ser un acte que tens el president mirant-te davant allà el Pere fent taullets, dius, home...
El Pere estava poc participatiu, m'hi he fixat, i no va aplaudir, sinó que portava el ritme de la cançó picant amb les mans sobre la cuixa.
És que mai Pere... ha sigut un gaire de l'ànima de la festa.
No, i li agraden les cançons més lentes, perquè ho recordo que quan el va ser president va convidar Ginestar, que es veu que perquè toquessin el que era en aquell moment la seva cançó preferida, que era Estimar-te com la Terra.
És més
que és una cançó
Ginestar,
amb menys ritme.
Bueno, escolta'm, cadascú li agrada el que li agrada. Cap dels dos va cantar. No sé si per un tema de protocol o perquè no se sabien la cançó. Jo crec que l'Anna R. hagués cantat, però que es va contenir.
És impossible no saber-se aquesta cançó.
És més difícil no cantar que cantar.
De fet, no pot ser, no és possible.
Jo, quan vaig saber que parlaríem d'aquest tema avui a la ràdio, vaig demanar, sisplau, que no la poséssim, perquè crec que ja és per salut mental. O sigui, no pot sonar... I jo, ningú s'estima més els tiets que jo.
Estem borratxos de coti per coti.
Exacte, no puc sentir més aquesta cançó, és un horror.
2:45. Ahir parlàvem, fa dues nits, que es van celebrar els VMA, un dels premis musicals més importants del món. Durant la gala, la Shakira va fer una actuació de 10 minuts, on ho va donar tot, i ja tenim les primeres reaccions.
Sí, ahir comentàvem que, i de fet crec que ho vam comentar massa poc, per això ho recuperem avui, perquè realment l'actuació que es va marcar la Shakira, amb aquells ganivets, aquell, portava com un vestit que era com un taparrabo directament.
Portava un vestit que feia molt del tipus de cosa que portava ell als anys 2000.
Totalment.
Era una recreació d'aquell moment, jo crec.
Totalment, i com que està igual, perquè jo, o sigui, és increïble com llueix
no
aquesta
envelleix, no,
com que no envelleix, com que ha fet un pacte amb el diable o vés a saber amb qui, bueno, va ser una cosa espectacular que posava la pell de gallina i que, com molt bé va dir Laura Grau ahir, fins i tot Taylor Swift, que és una bleda i que no es mou mai, va ballar. Vull dir que va servir molt de cony. Fa 20 hores,
sí,
el Piqué, creiem que ha fet la seva primera declaració sobre aquest espectacle que va servir la seva exnòvia. Ara intimida molt que la teva exnòvia faci aquests shows. No? Sí. Vull dir, t'ha de fer pensar moltes coses.
Estàs en tensió tota l'estona, no? Com dient, ara aviam si diu el meu nom, ara aviam si m'envia algun missatge. Però ella va jugar el joc de la indiferència, que és el millor joc que es pot jugar.
Totalment.
I què passa quan ignores algú? Aquest
torna
en una atracció descomunal cap a tu.
Llavors, sempre tornen.
Què ha dit?
Diu al Piqué, a nivell mental estoy hecho un toro, que en català seria a nivell mental estic fet un toro.
Sí, ho has entès, crec.
Nadie va poder conmigo. Ningú podrà contra mi.
A veure, perdoneu, eh? I això és per Shakira?
A mi m'encanta pensar que va per la Shakira.
Ens encanta a tots. I li encanta a ell també fer-nos pensar que va per la Shakira.
Ara, o sigui, per mi aquí està exactament el punt. Que aquesta és una frase que si tu regires un moment internet, descobreixes que pot no anar per la Shakira perquè ve d'un altre lloc que ara comentarem. Però tot i així, ell ja juga amb aquest doble fil de dir, ah, en realitat puc defensar que no té res a veure amb la Shakira, però sé que tothom es pensarà que sí que va per ella i a més aconseguiré uns quants likes, parlaran una mica de mi i anirem tirant. Tot això, aquesta frase de a nivell mental estic fet un toro, ningú podrà contra meu, ve d'una frase que va dir Ferran Torres, jugador també del Barça, que per cert, ell i jo vam tenir una petita història d'amor.
Però què m'estàs dient?
Ja que estem en entera, no riguis, Laura
Grau. Quantes històries us vau contestar?
Però escolta, ara sentirem en Ferran Torres. Quin tipus d'història és?
Mira, a mi el que va passar és que el vaig veure i vaig dir, que mono aquest noi.
A la vida real?
No, per les xarxes.
Ah, ni tan sols presencialment, bueno, eh?
No, i ni tan sols en un partit de futbol, evidentment, perquè mai miro partits de futbol. Jo el vaig veure per les xarxes i vaig dir, moníssim. Uh-huh. Què passa? Jo sé que mai de la vida vull embolicar-me amb un jugador de futbol, perquè són lo pitjor.
Depèn.
És lo pitjor que pot fer una noia, és això.
Òscar Fernández ja està tornant a escriure'ns per dir-nos que estem deslegitimant el futbol.
Escolta, no, són
molt bons futbolistes. Ter Stegen és boníssim, per exemple.
Bé, tant és. Jo, Juliana Canet, no em vull liar amb cap futbolista.
Bueno,
el que passa
lliure.
És que jo no sóc capaç de controlar els meus actes. Llavors m'he de frenar quan encara estic serena abans de tenir l'oportunitat, perquè si a mi em para Ferran Torres i em diu, sisplau, liem-nos, jo m'hi hauria de liar.
L'has d'emorrejar.
Llavors, què passa? Que m'he de frenar abans. He de prevenir-ho. I per això el tinc bloquejat a totes les xarxes socials. Aquesta és la nostra història. Perquè mai tingui l'oportunitat d'escriure'm si és que un dia descobreix que existeixo.
Està molt bé que et controlis d'aquesta manera.
M'he de controlar.
Llavors, què hi pinta Ferran Torres amb aquest tuit de Piqué?
Doncs es veu que, ja en parlarem més endavant perquè és molt interessant aquesta trama, però es veu que està tenint com un moment de ser tu propio jefe,
sí,
com molt de soc un toro, el meu cervell és molt bèstia, el hombre de los hombres, i va fer aquestes declaracions just abans de tornar, de recomençar la temporada del Barça.
El mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está, eso creo que es lo importante. Sí, o sea, yo estoy Barça, tengo contrato al Barça, voy a jugar al Barça y voy a hacer todo para ser titular al Barça.
Maravilloso, pues, en aquest valencià, pell de gallina, m'encanta.
Para volver a demostrar el Ferran que soy y poder volver a ir a la selección.
S'ha convertit com en un meme entre els nois heterosexuals. La frase aquesta de, a nivell mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo, i de fet, el Piqué, abans de fer aquest tuit, ja havia referenciat aquesta frase de Ferran Torres i l'havia posat fins i tot en context en un directe amb l'Ibai, per exemple.
Que estàs muy con tema tiburón, tal, ¿no?
Shark.
Tiburón, Adenix, Shark.
¿Qué mentalmente te pasa? Estoy como un toro, tío. No puede nadie conmigo, tío. Es que...
Pero, ¿y esto?
Ay, es que estoy con el movimiento Ferran Torres que me pone muy cerdo, tío. Ferran Torres es ídolo, pero a otro nivel.
Sí?
Està que se come el mundo ara mismo.
Meravellós. Ho he hagut de comprovar perquè el meu desconeixement em fa no saber si era Ferran Torres o Ferran Jutglar i no la volia cagar, però Ferran Torres va tenir un problema de salut mental molt greu quan estava al Barça i va tenir depressió. Per tant, encara tenen més sentit aquestes declaracions.
Llavors,
i va tenir una lesió molt heavy, física, que també, déu-n'hi-do.
Torno a repreguntar, eh?
Perdona.
Segur que el tuit de Piqué, referenciant Ferran Torres...
No ens
va dirigir a Shakira?
Ja t'ho he explicat. És el doble joc. És el dir, faig aquest tuit i puc justificar perfectament que no, que és una broma interna per lo de Ferran Torres, però al mateix temps és dir, mira com provoco que faig aquest tuit just quan acaben de sortir unes imatges de la meva exnòvia sent la puta mà. Et diré una altra cosa mentrestant.
Aviam.
Àlex Tous, col·laborador del Love Dicat,
sí,
m'està explicant ara mateix per WhatsApp que ahir va sortir de festa amb Ibai Llanos.
Vale, un moment.
Però no podem parar.
Ell ho sap que ho estàs dient per la ràdio,
això? Neymar. Ah, no.
Bueno, doncs,
escolta, no és pas secret.
Consentiment.
Bueno, només no diu que l'Ibai només bevia sucs de préssecs.
Fixa't.
Molt bé. Durant tota la nit.
Ho he dit per la ràdio.
Necessitarem una nota de veu, Àlex Tous.
I on van sortir de festa?
On vau sortir?
Sí, demanar-li.
Es veu que també havia d'haver-hi el Piqué, però no hi va passar.
Ah, no hi va anar al final.
I això que el Piqué és molt fiestero, és que és veritat que diuen que la Clara Chia l'està...
L'està centrant.
Sí.
L'està centrant, eh? Que mai t'has de fer... dona reformatòria total d'intentar centrar una persona que, recordem, té quasi 40 tacos.
I que, però a totes ens ha passat la il·lusió 35, aquesta de jo salvaré aquest noi i tal, el trauré... Amor, no.
No has de salvar ningú.
Tens més detalls o no?
És que l'Àlex, tu us penseu que costa molt de guiar-lo, eh? És un cas complicadet. Ja us aniré...
Sí, vés-nos informant.
Demà hi ha programa, també.
11 minuts i les dues. Va, farem una pausa. Fem moltes pauses, no?
Hi ha molta publicitat. Bueno, jo, si fos oienta, em queixaria molt.
La ràdio està sana. Això va bé.
Anem amb
cap.
Van sortir a Breix, eh? No, és que a Breix, Apolo, val molt cara l'entrada, però perquè anar-hi implica veure moltes coses. Ojo que no haguem de pagar una entrada amb el preço del programa per anar-hi a treure el cap i a veure en aquesta festa. Perquè sempre hi ha molt ambient.
Sí,
anar a treballar allà.
Sí.
Bueno, aprofitem per posar públic, de moment que encara en podem posar, i tornem de seguida per explicar-vos una nova tendència a TikTok, que és Girl Math, que és les mates de les noies.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Danone, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
A Nespresso cuidem l'origen de cada gra de cafè. Però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Torrons Vicenç, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
Futbol Català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol, a Catalunya Ràdio.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio, Futbol Català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a la ràdio pública del país.
Futbol Català, amb Marc Marvà. El podcast de Futbol Català, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.
Per al més important de la vida, sempre hi ha una cançó.
M'ha semblat una bogeria,
una cosa molt tendra.
Aquí descobrirem tot el que signifiquen les cançons que més ens han marcat.
No he entrat mai a classe quan hem estudiat tot això.
Aprendré molt.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené. A TV3, avui, després del Polònia, estrena.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
I'm 25, you're like 30.
I'm 27.
You're basically 30.
7 minuts i les dues. Laura Grau, què està sonant?
A veure, aquestes són la Kendall i la Kylie Jenner de la família Kardashian. Hauríeu de començar a ubicar-les ja a 2023. Espero que no calguin més explicacions.
Per fi a casa. Per mi, que parlem d'elles, és sentir la llar de foc crepitar.
I fan el que es coneix com a girl math. En català correcte, mates de noies. És a dir, mates totalment incorrectes. És un trend de TikTok d'aquest estiu en què noies diverses comenten càlculs que fan a la seva vida quotidiana que són erronis, que no tenen cap mena de lògica, i passa sobretot amb els conceptes abstractes. Així que jo crec que hi ha dos tipus d'aquest math. Les mates sobre diners i les mates sobre el temps. Potser ara ho esteu veient una mica espès i poc divertit, però jo crec que riureu amb els exemples. Comencem amb els exemples de diners.
Amanda, buying stuff on sale, that's not exactly saving money.
Isn't it?
No.
Isn't it?
No.
Per exemple, quan et fan bízums d'un sopar que ha pagat una persona i tothom li ha de tornar els diners a la mateixa persona.
Jornada laboral, he guanyat diners.
Has guanyat diners, exactament. Et tornen l'import d'una compra que has fet i l'has anat a tornar a la botiga, t'han regalat aquells diners. Et surt a cobrar la declaració de la renda, que recordem que són uns impostos que tu pagues per avançat.
Correcte.
Doncs també és com si t'hagués tocat la loteria. És com si no fossin teus, com si te'ls regalessin, com si no te'ls haguessis gastat mai. Això és un tipus d'aquell math. Després, jo què sé, quan més temps passi, des que et gastes aquests diners fins que, diguem-ne, que els gaudeixes, més gratis se senten les coses.
Oh, totalment.
Per exemple?
Laura, és que m'obsessiona aquest tema i, a més, em sento superidentificada.
A mi m'està costant una mica, però aviam.
Roger, tu compres un viatge, diguéssim, per exemple, jo me'n vaig de viatge demà, no?
Sí.
I vaig comprar els vols, que eren bastants diners, el 15 de gener. Per mi aquests vols són gratis, ara ja. Ha passat tant de temps que me'l vaig comprar que per mi me'n vaig de viatge de manera gratuïta. Com que ja ho he pagat de fa tant de temps...
Ja no hi comptes amb aquells diners.
Ah.
El deute és com que ja no et pesa l'esquena. Els concerts igual, s'està parlant molt de Girl Math, de mates de noies, amb el tema del tour de la Taylor Swift de Dieres, que al final has de comprar entrades pel 2025 pràcticament, i ja no te'n recordaràs de que t'has gastat aquests diners. Si no compres una cosa que està rebaixada, molt rebaixada, una ganga, també és com si estiguessis perdent diners, t'estan robant, estàs obligada a comprar aquella cosa rebaixada.
I si vas a moltes botigues, imagina que estàs anant de compres i vas a 6 botigues i només compres en una.
Has guanyat
diners.
Clar, perquè podies haver comprat a totes, no?
Correcte.
Realment començo a estar dins del Girl Math.
Sí, anem posant...
Jo crec que tu ets bastant Girl Math, Roger, t'ho de dir. O sigui, pots empatitzar fàcil.
Exacte. Posem una mica més d'exemples, aviam si la gent es va ubicant.
Estaba esperando yo para contaros el mío porque tengo muchos problemas con esto. En mi cabeza, cuando yo voy a cambiar algo, pongamos de importe 30 euros, ¿vale? Siento que me puedo cambiar eso por algo más caro porque los 30 me los están regalando. O sea, yo voy a devolver algo que cuesta 30 euros y lo cambio por algo de 40 y pienso, oh, qué bien, solo me ha costado 10 euros. Como si los 30 no los hubiera pagado yo, como si me hubieran dado un vale descuento. Pero es que me pasa cada puñetero día. O sea, voy a devolver cosas y acabo pagando de más.
Comenceu a entendre la lògica?
Sí, ara sí que l'entenc. Ara sí que l'entenc. I molta gent no pensem així a vegades?
Crec que sí.
Que saps que no, però et fa feliç.
Hi ha hagut crítiques.
És un autoengany, 100%. Al final parlarem de les crítiques perquè ha sigut una mica polèmic el tema de que estem parlant de mates de noies, de girl math, no? La cosa desprèn una mica de misogínia.
I és veritat que també hi ha una mica la cosa de la classe. Ja ho parlarem més endavant.
Sí, escoltem també a la Paula que ens explica la seva experiència amb el Girl Math.
Vale, los gastos y el dinero a final de mes, en plan, llega un punto en el mes, a final de mes, la última semana, que me da igual. En plan, me quedan no sé cuántos euros, pues gástalos, porque ya es final de mes, ya te va a entrar dinero nuevo, ¿qué más da? En plan, gástalo, no existe, no es real ese dinero. Por supuesto, el dinero de fiesta no es dinero real. En plan,
100% això.
Tot funciona així.
Els diners que et gastes de festa... 0 euros.
I
totes les festes per mi són...
L'efectiu no compta. Tot
perquè
tot que
no veus baixar el compte corrent, no?
Correcte. És gratis, no està registrat enlloc. Tot t'ho regalen.
És meravellós.
Llavors, us deia que hi ha aquest girl math per mi de diners i també el de temps, que també és un concepte molt abstracte amb el qual pots fer uns càlculs totalment erronis i surrealistes, no? Com el que hem sentit abans de les Kardashian, recordem-lo.
I'm 25, you're like 30.
I'm 27.
You're basically 30.
Clar, un li diu, jo en tinc 25 i tu en tens 30, i l'altre li respon que en té 27, però clar, això si fas una mica de mates de noies et surt a 30 i ja està. Més absurd és allò que va córrer per Twitter també, per Cap d'Any, no sé si ho recordeu, que algú deia, a una mica de sort viurem fins l'any 3000, nois. Clar, després del 2099 ja va el 3000. Girl Math. Va així la cosa. I un últim Girl Math que a mi m'apassiona i m'encanta és un concepte que un TikToker ha presentat com a Revenge Bedtime Procrastination.
Have no time for yourself during the day? Try revenge bedtime procrastination.
Now, I guess vol dir procrastinació venjativa de llit, que no és més que el temps excessiu que tu dediques al mòbil quan te'n vas a dormir perquè no t'has permès fer-ho en tot el dia, no? Llavors dius, ara que me'n vaig a dormir, que s'acaba el dia, em poso a mirar el mòbil com una boja durant 3 hores perquè jo sé que si s'acaba el dia demà tornarà a començar i no tindré temps de fer-ho. Per tant, tu t'acabes pensant que allò és com temps de qualitat, com autocures, com temps que em dediques a tu mateixa quan saps que t'estàs restant qualitat de vida perquè l'endemà aniràs com un zombi per tot arreu.
I perquè l'únic que has fet és empassar de TikToks absurds que no recordaràs al cap de 2 minuts.
Exacte, no has anat al gimnàs, has anat a mirar TikTok 3 hores. En fi, economia del temps, economia de noies, que al final és autoengany, ja ho esteu veient.
Llavors, d'on surt aquest tren?
Doncs jo no en tenia ni idea, però la Rita Rakosnik, que és la més sàvia de totes, ho va explicar l'altre dia a Radio 4, quan també estava parlant d'aquesta tendència.
Tot i que el concepte s'ha fet viral a TikTok, sembla que la tendència va començar en un programa de ràdio de Nova Zelanda que es diu Fletch, Bogan and Haley, que crec que són els noms dels tres presentadors del programa, on tenen, de fet, una secció que té una sintonia inclosa.
Tot està inventat.
Que es diu
Després,
Girl Math.
Veus?
Doncs ja ho veieu, ve d'una secció d'una ràdio de Nova Zelanda. És divertit saber d'on surten aquestes coses. Llavors, jo crec que aquesta gent de Nova Zelanda potser podria haver previst que això d'anomenar mates de noies a aquests càlculs absurds podria destilar una mica de misogínia i podria generar una mica de conflicte.
Totalment. Les noies són tontes.
Que a mi em fa gràcia i que si tu entres dins la broma i l'entens, pots riure de tu mateixa perfectament. Ara, potser no cal reforçar l'estereotip de que les noies no sabem comptar i que no tenim gens de control de les nostres finances.
Totalment. I per altra banda, també et diré que sí que jo he vist moltes crítiques de gent que deia com, bueno, potser no us importa si els diners que us gasteu de festa, perquè, clar, com que sou riques o, diguéssim,
és de
no sou...
Ah,
correcte, que són, les Girls Mart són de noies que no han de patir tant pels diners, diguéssim.
Laura Grau, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Demà a la una i tornem. Juliana Canet, que vagi molt bé. Fins demà. Demà vens o ja no?
Demà vinc. No facis spoiler.
No dic res. Us deixem amb l'Òscar Fernández.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.